Bé, doncs, comença l'estiu i arriba l'últim programa ja de la temporada d'Un llibre sota el braç. L'últim ens pensàvem que ja no la podíem fer més grossa des de la parada de baixar a la papereria, però just acabar el programa amb el Miquel Esteve vam dir vinga, fem-la més grossa, fem l'últim des de Benifallet, des de la Sénia, i Miquel Esteve va dir endavant. I aquí estem. Molt bon dia, Miquel Esteve.
Bon dia, Adriana. I aquí estem, sí, davant les moreres centenàries dels avis a la Sénia. Qui m'ho havia de dir que faria un programa amb tu, amb Adriana, la gran Adriana.
I el gran Miquel.
D'un llibre sota el braç, aquí, fent
un
això.
Un indret fantàstic, m'ha encantat.
Home, té sabor, té tota una història al darrere. Jo és un lloc que m'hi sento, claro, super arraigat a nivell, no?, de sentiments, tant familiars com, a més, telúrics. A mi això doncs, m'inspira molt a escriure i a pensar i a meditar.
És que, a més, és un lloc que ens va perfecte per ara a l'estiu, sí. Que jo dic que és una de les meves èpoques preferides per llegir, que és quan pots treure tots aquells llibres que tens amagats i no has tingut temps i devorar-los, i és un lloc fantàstic, per a ficar-se a llegir davall d'aquest aquestes moreres.
És relaxant i a més conserva la fresca, que tot que és difícil aquí a les Terres de l'Ebre, que ja saps que fa xafogó i més aviat aquí a més amb el riu a la vora, però aquí és un lloc que clar, aquestes moreres que a més no estan podades, ja veus que se'n van de mare, no? A nivell de branques i tal, perquè tenen 100 i pico anys, aleshores, bueno, doncs tot aquest parasol que fan elles, no? Amb el seu fullatge, doncs conserven una mica la frescor, no?
Doncs anem a parlar d'aquestes lectures d'estiu acompanyats, a més ho he de dir, deixem de una copa de suc de taronja que exprimint Miquel Esteve de taronges aquí de la Sénia i que està boníssim, ja podríem fer un producte turístic i tot. Bé, bueno.
Tot s'esdevindrà.
Sí, tot arribarà, tot arribarà. Miquel, el que ha arribat és l'estiu i tu també comparteixes amb mi això de que l'estiu és temps de lectura o no tens tant temps, potser tu, de llegir?
No, sí, jo penso que sí, perquè el dia és molt llarg, es fa molt llarg, i a més, jo sí que és veritat que tinc la fruita d'estiu i la feina, però tot i així, home, doncs no tota la setmana... A veure, habitualment sí que treballem, no? Ara anava a dir diumenges fins i tot a vegades collint, sí. No? Però bueno, també tens estones, com el dia està llarg, tens estones per a poder llegir, no? Per a poder llegir, per a poder, doncs, devorar llibres, no? I a més és que, no sé, hi ha l'estiu, quelcom que convida, no?, també a llegir. No sé si és potser perquè tenim aquella set d'aventura que ens desperta el sol, la calor, els refrescos... a la poca roba, no? I aleshores tenim ganes de, no?, de viure aventura i tenim ganes de llegir, tot i que, bueno, l'hivern també és una època fantàstica per llegir perquè tenim la llar de foc, el fred...
Sí, també és veritat.
Però l'estiu, jo em sembla que nosaltres el que passa és que som uns addictes a la lectura, Adriana, i aleshores trobem durant tot l'any un motiu per a llegir, no? Però sí que és cert que l'estiu... Bueno, hi ha molta gent que durant l'any, doncs, a més, doncs, té la seva obligació de feina i a l'estiu para, té aquell temps a la platja per poder emportar-se el llibre, sota el sol, sota el paraigua...
Sota el braç.
El paraigua sota el braç. Bon, aquest podria ser el títol d'un programa d'estiu. No, vull dir que sí que és cert que hi ha gent que per la seva organització de vacances a lo millor a l'estiu li és molt més fàcil llegir.
I a mi jo també he de confessar que a mi m'agrada llegir lectures que m'animin, lectures sí. Entretingudes, perquè si no me deprimeix. Jo empatitzo molt amb els llibres.
Jo crec que tu i jo tenim molt bon feeling, perquè a més, en aquest sentit, jo sempre hem coincidit, i aquells llibres que no ens fan posar el casco per llegir, sí. Per fer un viatge, i fer un viatge emocionant, jo crec que ni a tu ni a mi no ens diuen massa cosa, no? D'altra banda, s'ha de respectar tot tipus de literatura, no? Perquè tot és expressió i tot és feina i tot, a més, és talent, no? Però sí que és cert que a mi, doncs, reconec obertament, i sempre ho he reconegut com tu, que m'agraden aquells llibres doncs, que fan viure una aventura i a més és que em fan involucrar dintre de l'aventura amb l'escriptor.
Doncs passa un tractor per la Sénia. Que bonic això,
Juanra. Juanra el trapero.
Bé, i deien això de lectures alegres, jo n'estic llegint ara una de molt divertida, que me la va recomanar de més del bon amic Sergi Bassa, que des d'aquí el saludem, li vaig dir per Sant Jordi vull un llibre diferent dels que tinc. I em va dir, doncs mira aquest, del David Duchovny, que es diu Vaca Sagrada. El llibre és molt primer, la portada em va cridar l'atenció perquè era un dibuix d'una vaca així tota espaterrada, molt divertida, i vaig dir, doncs vinga aquest. I és un far de riure, Miquel.
Sí?
No sé si el coneixes.
No.
El David Duchovny és conegut...
El de l'Expediente X, sí. M'encanta com actua,
Doncs com a guionista no està gens malament. La història que planteja, la protagonista de la història és una vaca que explica en primera persona la seva història, es diu diu Elsie Bovary, viu en una tranquil·la granja al nord de Nova York i una nit amb la seva amiga, la Marjorie, s'escapen doncs, per a pasturar pels prats, com si pasturessin per aquí i fer una sortideta d'aquestes. I s'apropa aquí a la finestra de la granja i veu com els propietaris estan mirant la televisió, que ja no sap el que és, i per la televisió veu el futur que li espera a ella i a tots els seus amics, que és un escorxador.
Mare Déu.
I llavors es cau en una profunda depressió i decideix que ha de fer alguna cosa i s'ajunta, s'alia amb un porc que és molt graciós i també que se vol convertir al judaïsme el porc i un gall d'indi que és molt manetes i decideixen fugir, però clar, ella vol anar a la Índia perquè allà les vaques són sagrades.
Sí.
El porc se'n va anar a Israel, perquè la carn de porc, evidentment, està prohibida, i el gall d'indi se'n vol anar a Turquia, ja li està bé, el que no vol és quedar-se als Estats Units, perquè, clar, el pavo se menja per...
per Nadal.
Per Nadal i tot això. I llavors, la història és fresca, divertida, contada en primera persona, ella parla com ha parlat amb la seva editora per escriure el llibre i tal, i està molt bé.
Ostres, Déu-n'hi-do, té a més algun esquitx de Rebel·lió en la granja del George Orwell,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però, no, no, a veure, jo no llegis res, suposo que deu ser la primera obra del David Duchovny, no?
Jo no coneixia res més.
Però fixa-t'hi quines paradoxes de la vida, perquè no si... Per el que estàs explicant, el llegiré, perquè el veig superatractiu, a més, és que és...
Molt curtet, a més, eh?
No, i a més és que és superatractiu això, no? El fet de que antropomòrficament s'identifiqui una mica de metàfora de la vida amb animals, no?
Sí.
Perquè fixa-t'hi, coses que tu deies, jo ja feia simbolismes en la vida. La vaca sap que en un moment determinat anirà a l'escorxador, doncs les persones davant de la mort, no?
Sí.
Ha, suposo que hi ha tota una metàfora vital rere aquests animals i les seves vivències, no? Si a més està explicat amb toc d'humor, fantàstic. Però deia, la paradoxa és, el David Duchovny, fixa-t'hi tu, Expediente X, un personatge fosc, a més, Expediente, una sèrie fosca,
sí,
no? Fent humor, no? Quines coses,
quina
no?
Paradoxa.
Quina paradoxa, no? Vull dir que està bé, està bé.
Vinga, ara tu.
Mira, jo el primer... Jo tinc tres, eh? Jo veig que jo crec que tu has fet més els deures i em portes molts més,
bueno.
Però jo em portava tres. Tres bàsicament per... I començaré pel Joel Dicker.
Ah, tots, jo també el portava,
que tots,
aquest.
Bueno, doncs te'l robo. Lo siento.
No passa res.
No, perquè ens va agradar molt La verdad sobre el caso, sí, Harry Coover. A mi va ser una novel·la que em va encantar. Jo crec que és el thriller potser més trepidant que he llegit darrerament, juntament amb el... amb un que vaig llegir de la... Com es deia? De la Xava, la llenda, que te'l vaig recomanar, sí, el joc de Ripley. Doncs el més potser trepidant que he llegit ha sigut aquest, el del Joel Dicker. Aleshores, bé, la novel·la jo no l'he llegit encara, però pinta molt bé, no? Perquè torna a ser el protagonista principal, el Goldman, no?
Sí.
El que era, havia estat l'escriptor de la primera part, no? I en aquest cas s'endinsa a la història d'una família amb decadència, com totes les grans famílies, sempre ho he dit, no? Les famílies amb llinatge són com els grans imperis, tenen els seus auges, les seus consolidacions i els seus declivis, no? Aleshores, doncs, ell d'alguna forma s'endinsa amb una família, doncs, que havia, els Baltimore, que havia, doncs,
sí,
bueno, presenciat part important de la vida de Sud-amèrica d'aquells moments, i, bueno, una mica, doncs, dintre de per què aquesta família va entrar en decadència i amb uns episodis una mica foscos, no? Suposo que està escrita una mica en la clau, no l'he llegida, però suposo que està una mica escrita amb la clau de la veritat sobre el cas Harry Coover,
sí,
per la sinopsi i per les crítiques que he anat llegint, no? Que són molt bones.
Sí, jo, a mi m'han arribat de gent que l'ha llegit, que està molt bé.
Que a vegades dius, home, clar, és un fenomen editorial, ja el Joel Dicker, i dius, ostres, que no sigui pas que això ja no sigui...
Ja no s'enganxa.
Exacte. I no, no. Vull dir, les crítiques diuen que en quant a engany... Que clar, que la història ja no et surt tant perquè l'estil narratiu d'ell tu ja el coneixes, ja no et sorprèn perquè ja el coneixes de La veritat sobre el cas o Harry Coover, els que l'hem llegit, però que és una novel·la molt bona, amb, bueno, doncs amb a més amb aquesta maquetació que fulmina l'espai-temps i que ell ho fa d'una forma formidable, no?
I una que tinc jo també per aquella gent que no li agrada llegir novel·la, no? Jo a casa tinc una persona que li encanta la història, i l'altre dia em van dir, ep, que n'hi ha una de bona, SPQR, de la historiadora britànica guanyadora del Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials, la Mary Bear, i diuen que és una nova mirada a la història de Roma.
Mm-hmm. Home, i a més, Roma sempre està de moda, no?
Sí.
De fet, si t'hi fixes, tenim una sèrie de coses que dintre del món literari, fins i tot dintre de l'inconscient col·lectiu humà, sempre estaran de moda, no? Que són Roma, Grècia, els nazis, els jueus, els maçons, eh?
Exacte,
són aquests temes universals que, a més, no sé per què sempre surten dintre de la nostra imaginari col·lectiu, literari, etc. No? Bé, em sembla molt interessant, jo me l'anoto també aquest, perquè jo sóc un fan de la, a més, de la història de Roma.
Doncs jo, apuntada.
Apuntat. Jo també voldria un altre, i a més, aquest, mira, no sé per què ens escau bé. Perquè, clar, aquí l'Adriana se'ns casa d'aquí 4 dies i ara fa una estona, i ara fa una estoneta, a micro tancat, estan parlant els dos del vestit de núvia, no? Que no es pot dir res perquè això ha de ser...
A veure si direm per la ràdio.
Això és absolutament paral·lel a l'argument d'una novel·la. El vestit de núvia és directament proporcional al secret, al d'una novel·la.
Sí que és veritat.
No es pot espoilejar, i per tant... I el llibre que jo us vaig a recomanar ara, als nostres oients, té molt a veure amb els vestits de núvia i amb l'alta
costura,
perquè es titula Somnis a mida, és de la Núria Prades, i és la història d'una tenda o sastreria de Barcelona que d'alguna forma va marcar tota una època i tot un segle, que era Santa Eulàlia, al Passeig de Gràcia, pràcticament en diagonal. I val a dir, i ho dic amb tota la humilitat del món, que a mi el vestit de comunió me'l van fer allà.
Ah!
La meva mare, que és molt classicona i tal, la Pepit, doncs, hosti, va portar vestit, me'n recordo com si ara fos a Santa Eulàlia, jo, la imatge meva, doncs, quan me'n vaig veure allí, saps, era, ostres, absolutament classicon, saps, amb una corbateta, una cosa absolutament Santa Eulàlia, no? Segell Santa Eulàlia, no? Home, Santa Eulàlia va marcar un ite dintre de la costura catalana, perquè, doncs, la Txet-Txet de Barcelona i molta gent anava doncs, a vestir-se allà, no? I, claro, aquest llibre està explicat des de la vessant d'una persona que coneix perfectament perquè han estat propietaris, a més, doncs, de Santa Eulàlia, explica perfectament bé tota la història, no?, d'aquesta tenda que va marcar, com bé et dic, doncs, tot un ite dintre de la història del comerç de Barcelona i, en concret, de l'alta costura, no?, amb anècdotes, amb personatges, amb... Està funcionant tan bé que fins i tot, fixa-t'hi que tal com és la temàtica, s'ha venut ja a diversos idiomes, entre ells l'alemany,
vale?
Que és un mercat dificilíssim.
Sí.
I, ostres, a Alemanya els hi ha interessat moltíssim doncs, això, no? Perquè doncs, l'alta costura és un tema, no?, de glamour que a nivell europeu doncs, es segueix tenint els seus... com l'alta cuina, no?
Exacte.
Tenint els seus sibarites, no? Per tant, Núria Prades, Somnis a mida, Columna Edicions.
I anem amb l'última perquè anem esgotant el temps i tenim una persona que ens acompanya, no aquí físicament, sinó via telefònica. La presentes tu, Miquel.
Bé, és la Glòria Sabaté. És una historiadora, filòloga, que bé, ha escrit una novel·la baix medieval sobre Barcelona. Una novel·la que és La filla de Lilith, amb unes crítiques molt bones, amb una rigorosa ambientació baix medieval. De totes formes, la novel·la, com t'ha explicat a tu en l'entrevista fantàstica que tu li has fet, doncs és una novel·la de ficció, podríem dir que és una mena de thriller històric, no? Tot i així, el marc en el qual planteja el desenvolupament de l'acció és absolutament verídic, no? I a mi em fa gràcia especialment, a part de, doncs, de que compartim algunes coses, no?, amb la Glòria Sabaté, com és agent literària, etc., doncs és perquè un dels protagonistes de la novel·la de la filla de Lilith, de la Glòria, és el bordell de Viladalls. I el bordell de Viladalls, que era un dels 3 bordells oficials de l'època, el del Pla d'en Sec, Viladalls i un altre, que ara no recordo quin era, el de Viladalls justament era el bordell, un dels 2, que dominava la família Gualbes, protagonistes de la meva novel·la La fi dels
secrets.
I que engalça una mica en aquesta època, i per tant és una novel·la que no tampoc no l'he llegida, però que la tinc, com t'he dit a tu, a més, a mi que no tancat, preparada ja també per començar a llegir, perquè és una novel·la que crec que m'agradarà moltíssim perquè a més aquest és un període que m'hi vaig capbussar fort per escriure la novel·la.
Doncs deixem que la Glòria ens ho expliqui.
Doncs la Glòria Sabater és professora de Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona i la filla de Lili, també Ediciones B i Sandra Bruna, és la seva primera novel·la. I com heu pogut escoltar, una de les nostres recomanacions per aquest estiu, i hem volgut que la Glòria estigui amb nosaltres en aquest últim programa d'Un llibre sota el braç. Molt bon dia, Glòria.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, volem parlar d'aquesta novel·la que està la filla de Lili, del teu debut. Explica'ns, fer-nos cinc cèntims de quina història hi descobrirem.
Doncs primer, gràcies per trucar-me i convidar-me al vostre programa i per recomanar-me com a lectura d'estiu. Estic molt, molt feliç i contenta.
Aviam,
la filla de Lilith és una novel·la que té dues històries. Una història històrica que se situa a la Barcelona del 1377, una Barcelona fosca que encara no s'ha recuperat de la gran multitud de la pesta i que comença a haver-hi problemes importants de convivència amb el cas jueu. I després hi ha una altra història, que és la mítica, que ens explica el que els cristians hem oblidat, que és que hi havia una dona abans de Maria. Ai, perdona, abans d'Eva. I llavors és una història explica l'altra, i hi ha uns crims misteriosos, i ja està. No puc llegir res més, perquè si no, al final...
Glòria, la novel·la comença forta, comença amb un crim, amb un assassinat que en desencadenarà d'altres.
Exacte, sí, sí, sí. Perquè és que el que volia era jugar amb els gèneres, perquè sí, és novel·la històrica, però també és una novel·la que podries dir novel·la negra, també és una novel·la fantasiosa, perquè ja ho veureu. Hi ha uns elements que no encaixen dins del prototipus de novel·la històrica. He volgut jugar una mica amb els gèneres estan per trencar-los, per barrejar-los i per jugar, de fet.
I tant, i tant. I en aquest sentit, podem dir que hi ha com una criatura antiga que es desperta, no?
D'alguna manera. Que es desperta, sí. Hi ha una criatura que es desperta i té molta gana. Molta gana. Bé. I aquí hi ha uns senyors que pateixen, i pateixen molt.
No donarem més detalls de la trama de la història. A mi m'agradaria saber, que sempre m'agrada preguntar una mica d'on va sortir aquesta història, d'on va néixer aquesta novel·la, Glòria.
Jo tinc la sort que, com dono classes de literatura medieval a la universitat, preparant les classes i la meva pròpia investigació fent recerca, m'ajuda a buscar temes que, clar, quan tu fas classe o t'apropes de manera científica, hi ha elements que saps que són mítics, que no pots anar més enllà del que diuen les llegendes, però com a creadora de novel·les puc deixar volar la meva imaginació. Aleshores, de fet, la figura de Lilith em va enamorar preparant una assignatura, una part de l'assignatura de literatures medievals comparades, on parlava d'amor i sexualitat a l'edat mitjana. I allà em vaig quedar atrapada i vaig dir, aquesta figura l'haig d'explotar. I va ser l'inici de la filla de Lilith.
I com ha estat l'aventura d'escriure-la, aquesta novel·la?
Ha estat una aventura formidable. De fet, per culpa de la filla de Lilith vaig abandonar la redacció de la tesi, que ara estic en ella i sí que vaig acabar ja, perquè em criden més històries. És un plaer escriure, és una necessitat, és una via de coneixement, és un gaudi, és indescriptible. Realment em sento molt afortunada. Digues, perdona.
No, això vol dir, Glòria, imagino que ja deus estar pensant en properes novel·les, que no es quedarà
sí,
amb una, no?
Sí, ara m'estic controlant, perquè de fet la tesi l'he d'acabar per setembre, però sí, ja tinc. A estones mortes que descanso ja estic gestant nous personatges. Sí. Això és un no parar.
I els lectors, què t'han dit? Quina és la reacció quan venen a que els signis els llibres, si t'escriuen, què diuen?
De moment és una cuina lenta, que això també m'agrada, perquè jo vull que sobretot arribi als lectors boca a orella i que sigui producte d'una recomanació d'algú que l'ha llegit, saps? I això em sembla que és millor que no pas una campanya de promoció... No, jo trobo que són els lectors els que l'han de promocionar si realment troben que paga la pena que sigui una lectura llegida. A mi m'estic rebent lectors que ja no són ni família, ni alumnes, ni família dels alumnes, perquè jo he tingut un club de fans, amb els meus alumnes, que és mutu, ens estimem mútuament, que m'han donat molt l'amor i els ho agraeixo. Però ara començo a rebre ja lectors que no em coneixen de res, saps? I que comencen a enviar-me missatges al Facebook i, o correus que els estan agradant, que estan contents, que sobretot se senten transportats per la Barcelona medieval, que a mi això m'agrada molt perquè he posat especial cura en ser molt versemblant i molt fidel al context històric perquè estic molt cansada de novel·les històriques situades a la mitjana que cometen errors o garrafals. Sí. Tu estàs fent història, tu estàs fent novel·la, però ha de ser coherent i ha de ser sobretot respectuós amb l'edat que, amb l'època que retrates, no? Jo sí que he posat especial cura. També he volgut que el llenguatge fos abocador, que fos un llenguatge que transportés, sense que fos carregós, però que sí que transportés aquesta època medieval. I veig que realment la meva voluntat, que em va costar, perquè buscar l'equilibri entre un llenguatge que l'actor actual pugui seguir, però que alhora entengui que és com antic, ho he aconseguit. I això m'agrada molt. No. Que realment el contacte amb els alumnes, amb els lectors, està sent molt, molt gratificant. Sí.
Doncs, Glòria, nosaltres ens alegrem moltíssim de que hagis atès avui la trucada de la ràdio i ja saps que fem aquesta recomanació a tots els nostres oients perquè ara a l'estiu és temps de descansar, de platja, piscina i relax i els llibres doncs van molt bé per a fer companyia.
I tant. Doncs moltíssimes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada. Bon dia. Que vagi bé. Adéu, bon dia.
Bé, Miquel, i avui hem fet moltes recomanacions i volem acabar fent un petit homenatge, no?, en algú que ens ha deixat aquesta setmana i en algú que també ha utilitzat la literatura per acomiadar-se.
Sí, la veritat és que ho vam parlar tots dos, perquè sí. Bueno, era veí nostre també, a més, però és que, a més, sempre hem dit que la literatura, a part de fer viure una aventura i tal, és l'art de la seducció i l'art de fer emocionar i commoure la gent, Aquest és el poder de la paraula, el poder del mot. En aquest cas, la persona que li farem l'homenatge llegint tu el que ell va escriure és una persona molt coneguda a Móra la Nova i també a Móra d'Ebre, que és el Josep Maria Pedret, Sella, més conegut com a Sella, un noi jove que ens ha deixat per un càncer, no? Un maleït càncer, aquesta malaltia que sembla que no s'acabarà mai. I bé, doncs és fantàstic perquè el Josep Maria, que és una persona que tots més o menys ja sabem i coneixem del seu tarannà, doncs va deixar escrit el seu epitafi per la seva esquela pel dia de la seva mort, sabent doncs, que lliurava la seva vida cap al final, no? I bé, quan el vaig llegir, em vaig commoure, tu també vas dir el mateix.
Estava tothom emocionat.
I tothom ens vam emocionar, perquè a més, doncs, bueno, doncs ell era sabater i l'epitafi no pot ser més magnífic, no? Allà on sigui, Josep Maria, en pau descansi, i no res, li volem fer l'homenatge de llegir públicament aquest fantàstic, no?, epitafi que ell ja es va escriure per la seva esquela, amb la fantàstica veu de l'Adri, i sobretot em recorda el Josep Maria Sella.
No volia pas marxar, encara no. Em feia il·lusió estrenar botiga, però sense avisar-me, sense fer soroll, va arribar la dolorosa malaltia. Ha estat un camí difícil, feixuc i llarg. Sé que heu pensat en mi i alguns heu compartit l'angoixa. A tots, gràcies, moltes gràcies, perquè m'heu suportat en vida, perquè m'heu acompanyat fins aquí. Si arribo al cel, els àngels portaran sabates. Preciós.
Preciós, perquè ell era sabater, i segurament sí, els àngels portaran sabates i xancles. Sí, senyor.
Bé, doncs ho deixem aquí amb aquest homenatge. Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de la Sénia amb aquest especial últim programa de la temporada d'Un llibre sota el braç. I ara, si vols, ens posem les xancles, també.
Ens posem
les xancles i anem a acabar de visitar aquesta fantàstica Sénia i a banyar-nos a la piscina, si convé.
Exacte, sí, jo crec que sí, tot i que no fa massa sol, però ens banyarem.
Que vagi molt bé l'estiu, Miquel, gràcies.
Gràcies i un bon estiu per a tots els oients d'Un llibre sota el braç.